Les dues en punt, obrim les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
L'Estalpul Natació Sabadell es troba davant d'un nou repte, inèdit fins ara. L'equip sabadellenc durant l'última dècada ha tingut alguna que altra decepció, és cert, però grandíssimes victòries. 5 Eurolligues, 3 Supercopes d'Europa, una hegemonia amb mà de ferro a les competicions estatals. Ara però arriba el primer test d'alçada en una temporada del tot diferent. La plantilla és nova, amb més gent de fora, com la russa Caterina Tankeyeva, la italiana Laura Barzón, o les canadenques Gurpreet Sohi i també Mònica Eggens. L'adaptació està sent una mica marxa forçades, no només d'elles, també de gent com la Sílvia Morell o Rutarinho, que també són noves al vestidor de Can Llong, i per primer moment una gran competició europea arriba en un moment d'incertesa per les noies d'or del club. 3 derrotes acumulen ja aquesta temporada, 2 contra el Mataró i una la de dissabte passat contra el Mediterrani, el que no ha estat gens habitual en els últims 20 anys aquí a casa nostra. De fet, l'equip és tercer ara mateix a la Lliga Premat Femenina. Dubtarà l'equip en aquest moment delicat i decisiu, traurà pit i reclamarà el que s'ha guanyat de sobres a les piscines, és a dir, ser el rei de la Supercopa d'Europa? A qui afectarà més el profund canvi que han fet a les plantilles, al Sabadell o a l'Horizonte? Sense cap mena de dubtes, de per si ja tenir una final europea aquí a casa, Can Llong, és un privilegi per veure el millor waterpolo que pot haver-hi a l'elit mundial, però aquest cop, a més, el partit arriba amb un munt d'al·licients extres i amb unes quantes preguntes, com veieu, per resoldre.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so, avui sí, amb el Roger Benet. Comencem.
Avui visiten l'Hotel Suís.
Obrirem el programa d'avui a Can Llong parlant amb el director esportiu del club, amb el Xavi Balaguer. Parlarem també a fons amb Antonio Romero, jugador lesionat de llarga durada al centre d'esports que ens visita aquí a l'estudi, i ja a les acaballes, entre d'altres, valorarem la gran temporada que està fent el Sabadell juvenil.
I fora de l'hotel?
Avui s'enceta la penúltima jornada de la fase de grups de la Champions. A partir de les 9, el Real Madrid rep el Paris Saint-Germain. Al Bernabéu, amb Vinícius, un altre cop descartat a la convocatòria de Zidane. A la mateixa hora, l'Atlético visita la Juventus encara sense Jiménez, que segueix sent baixa. El Barcelona d'handbol, tot això, juga avui a les 8 a la pista de la Banca de Mar León, en el duel entre el segon i el primer de la Lliga Asobal. El capità blaugrana Víctor Tomàs s'ha recuperat d'una tendinitis rotuliana i ha entrat en una llista on no hi és Palmerson per culpa d'un esquins de turmell.
Han parlat en les últimes hores.
Zinedine Zidane no vol parlar precisament del cas Gareth Bale i pensa només en el PSG.
Es un partido importante para todos, para Gareth lo mismo, para todos los jugadores, para la afición, para nosotros.
Y Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético, parlant sobre el retorn de Joao Félix.
Hace poquito que está con nosotros, desgraciadamente se ha lesionado hace un mes y no pudimos contar con él en esta cantidad de últimos partidos que el equipo ha tenido. Es un chico que lo necesitamos, porque es un futbolista diferente.
I a les xarxes socials.
Un tuit del Centre d'Esports ara fa una estona. Dissabte torna el futbol a la nova Creu Alta amb 2-1 en entrades. Sabadell Egea a les 6, amb entrades a 10 euros pels socis i 15 pel públic en general, és a dir, com és habitual, però disponible aquesta promoció de 2-1 fins divendres a les 8 a les oficines de l'estadi Creu Altenc.
De quin partit no estarem pendents?
Per exemple, d'aquí a 56 minuts, quan acabi el programa, Campionat de Clubs Àrabs, a les 3 en punt, Al Jazeera Ismaili.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exjugador del Sabadell, ara el Nàstic de Tarragona, Pol Ballesteros, i també el lateral esquerrà del Sabadell Nord, per cert, golejador les dues últimes jornades, l'israelià Alon Firman.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm. Down, down, down.
Da-da-da. 4 minuts, 44 segons per sobre de les dues. Ha arribat el dia. Aquest vespre, Can Llong acollirà per primer cop una Supercopa d'Europa de waterpolo femení. El rei d'aquesta competició, el club que té més trofeus d'aquesta Supercopa Europea, és a dir, l'Astralpool Natació Sabadell, rep el campió de l'Alén, l'Horizonte de Catània italià, buscant la que seria la quarta Supercopa a les vitrines de Can Llong. L'última hora ens porta avui al dinar oficial amb l'Alén, que organitza el club. Hem pispat avui uns minutets al director esportiu de l'entitat, el Xavi Balaguer, que es troba al costat del Sergi Parc. És així, oi, Sergi?
Què tal, Adri? Bona tarda. Doncs sí, aquí al meu costat tinc el Xavi Balaguer, el director esportiu del club. Possiblement una de les persones més nervioses en el dia d'avui. Xavi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Nerviós?
No nerviós, però sí que doncs, activat una miqueta amb la prèvia del partit d'aquesta tarda i que tot surti bé tant a nivell organitzatiu com a nivell esportiu.
Em queda una última moneda per apostar. He decidit apostar-la per al partit d'avui entre l'Astralpool i l'Horizonte. Sé que em recomanaràs que aposti per l'Astralpool, evidentment, però ho puc fer amb els ulls tancats?
Home, jo penso que a l'esport mai es pot fer res amb els ulls tancats. Fas bé d'apostar per l'Astralpool, perquè som el vigent campió d'Europa, juguem a casa, tenim una plantilla doncs capacitada per guanyar aquesta Supercopa, però com et deia, doncs l'esport és una cosa doncs que s'ha de mostrar en cada moment, en cada partit, i cal guanyar-lo dintre de l'aigua i no valen especulacions prèvies, i per tant doncs això ho veurem aquesta tarda.
Veurem un autèntic partidàs, no?, entre els dos més grans d'Europa del waterpolo femení. Evidentment que el factor pista sempre és un factor important, però no sé fins a quin punt avui que el Llong pot ser determinant.
Sí, nosaltres hem apostat fort per portar aquesta Supercopa aquí a Can Llong, perquè sempre ha sigut doncs una piscina talismà per nosaltres, per l'equip femení, i com bé dius, doncs som dos dels equips, o els dos equips amb més títols de Copa d'Europa. L'Horizonte va dominar durant la dècada dels anys 2000, nosaltres aquesta dècada som els que hem dominat, i realment doncs penso que serà un gran espectacle el que viurem aquesta tarda aquí a Can Llong.
Deies a Xavi, autèntics dominadors, no?, en aquesta dècada, l'Astralpool Natació Sabadell, però arribem en un moment, potser, jo diria que en un moment de més dubtes en els últims anys d'aquest equip.
Sí, més que dubtes, doncs hi ha hagut un canvi de plantilla molt important aquesta temporada, ha vingut provocat doncs per diferents circumstàncies, una d'elles doncs perquè la resta d'equips de la competició nacional doncs també estan apostant fort pel waterpolo. Fa 10-12 anys érem nosaltres els únics pràcticament que hi apostàvem. Ara doncs no sé si dir-ho d'aquesta manera, doncs perquè s'ha posat de moda o perquè és l'evolució lògica d'un esport, doncs les jugadores de nivell nacional s'han repartit, i afegit a això doncs el fet que el mercat internacional estigui tancat a nivell de jugadores de selecció un any previ als Jocs Olímpics, doncs fa que la plantilla que s'ha configurat doncs s'estigui encara construint, que s'hagin perdut moltes jugadores d'alt nivell, i que, bueno, potser sí que això pot fer que l'equip en aquests moments no tingui la solidesa que havia tingut en altres moments.
De fet, mira, hi parlàvem amb el David Palmana amb el Media Day, i ens deia una mica això, que, clar, fins ara l'Astralpool tenia la columna vertebral del que és la selecció espanyola, i ara tenim tres jugadores. En canvi, l'Horizonte sí que té el nucli del que és la selecció italiana, i per això el David Palma ens deia que, almenys en aquesta vessant, elles tenen una petita avantatge ja, no?
Sí, d'alguna manera doncs històricament l'equip que o els equips nacionals o és a dir, els equips de club que tenien la columna vertebral de la seva selecció nacional doncs acostumaven a ser els que dominaven i els que accedien a Final Four i els que dominaven les seves lligues. Tot això s'ha repartit bastant en diverses competicions, però sí que és veritat doncs que l'Horizonte Catania segueix mantenint la columna vertebral de la selecció italiana, per exemple l'Olympiacos segueix mantenint la columna vertebral de la selecció grega. En canvi, nosaltres doncs s'ha repartit dues tres jugadores al Mediterrani, dues tres jugadores a Terrassa, a Mataró passa exactament el mateix, aquí s'ha dit el mateix, i això per una banda doncs fa molt competitiva la lliga estatal, i és un símptoma de maduresa de la competició, Però, per altra banda, doncs, veurem això a nivell de competició europea com afecta no només a nosaltres, sinó en general al waterpolo estatal, el paper que pot fer el waterpolo estatal a la competició europea.
Però més enllà de les jugadores de selecció espanyola, també tenim ara més guanya potencial, podríem dir, no? amb l'arribada de les dues canadenques, que és evident, no?, que l'equip guanya pel que fa això a potencial, però per altra banda, clar, també es necessita un període d'adaptació i no oblidem que tant la Mònica Jenkins com la Gurpitzowski porten des del dimecres passat aquí.
Sí, la veritat és que doncs, el fet aquest de tenir les dues jugadores canadenques doncs, ens dona més qualitat a la plantilla, unes rotacions més elevades, i tot i que hem procurat que aquestes jugadores que s'incorporen, diguéssim, puntualment a la plantilla siguin jugadores amb experiència, que coneguin les lligues europees, per d'alguna manera, perquè tant la Mònica com la Gurpret han jugat doncs, a Itàlia, a França, a Grècia, i això, i amb una edat doncs, que ja les fa que es puguin adaptar més fàcilment, això no vol dir doncs, que no hagin de patir un període d'adaptació. Veurem aquest període doncs, si ha sigut curt però suficient doncs, perquè donguin un rendiment com esperem, però d'entrada doncs, ens aporten ja molta més variació tècnica, tàctica i física a l'equip.
Per cert, Xavi, aquesta temporada clar, hem vist tres derrotes de l'Estrelpool, la de la Supercopa d'Espanya, dues a Lliga. Clar, ens ha sorprès pel fet de que estem parlant de que s'han trencat estadístiques no de setmanes, no de mesos, no d'anys, sinó fins i tot de dècades, no? Potser una victòria en el partit d'avui, a més aquí jugant a casa, faria oblidar aquestes petites decepcions que ens hem emportat en aquestes últimes setmanes i propulsaria potser l'equip un altre cop cap amunt?
Home, el partit d'avui és molt important perquè, a més, a part de ser un títol, doncs entrem en una setmana en què la setmana vinent, perdó, el cap de setmana aquest, doncs tindrem una fase de Copa d'Europa realment també complicada que marcarà el futur de l'equip a competició europea. I sí que és veritat que s'ha trencat doncs, una dinàmica, però aquestes dinàmiques o aquests rècords que s'estableixen, doncs moltes vegades, com dèiem abans, no? També venen marcats no només pel que fas tu, sinó perquè fan evidentment als altres equips, als altres clubs, no? I jo penso que és positiu que hi hagin altres actors dintre del panorama nacional que vulguin apostar pel waterpolo femení. L'altre dia, sense anar més lluny, també llegia un recordatori d'aquests, diguéssim, històric, en el que deia que avui fa em sembla que eren 50 anys que el CNB va perdre per primera vegada un partit de Lliga de Waterpolo després de 57 anys seguits guanyant, o sigui, el CNB va fer una ratxa 57 anys guanyant, o sigui, tot té un principi, tot té un final. L'Horizonte Catania era imbatible, jo recordo fa 10 anys jugar contra l'Horizonte Catania era un equip imbatible, ha passat també els seus moments, és a dir, bueno, són cicles, no? I nosaltres el que sí que hem de dir, que malgrat aquesta temporada doncs estem en reconstrucció, l'aposta del Club Natació Sabadell pel waterpolo femení hi és i seguirà sent, i nosaltres tornarem a lluitar com estem lluitant de fet, i els nostres objectius seran els màxims durant anys.
I a veure si el primer gran objectiu, no, en competició europea d'aquesta temporada es compleix avui guanyant aquesta Supercopa, que seria una alegria espectacular, no, per aquí, pel club. Xavi Balaguer, a gaudir del dinar, moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Doncs ja ho veus, Adri, dia intens avui, parat amb el Xavi Balaguer, amb el director esportiu del club, i aquesta jornada tan bonica com la d'avui culminarà, ja ho sabeu, amb la celebració del partit aquí a Can Llong, el partit, es diria jo, entre l'Estelpool i l'Horizonte.
Gràcies, Sergi, dia intens avui a Can Llong, t'esperem per això, per aquí, per poder dinar.
Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
L'última hora d'aquesta Supercopa d'Europa que ens ha portat aquest dinar oficial, com deia el Sergi Parc, amb la gent de l'Helena a Can Llong. Recordeu, a 2:00 serà el partit, des d'un quart d'hora abans en directe aquí a Ràdio Sabadell amb el Pau Vitorí. Un partit que de ben segur serà especial per Laura Barzona. Ahir escoltàvem en directe a Rutariño i a Sílvia Morell, dues de les debutants en un partit d'aquest tipus amb el Sabadell. N'hi ha moltes també en aquest escenari del primer gran partit amb el casquet del club, però en el cas de Barzona més serà contra un rival del seu país, contra un equip italià. El Sergi Garcés ens acosta les valoracions de la waterpolista italiana de l'Estrelpool. El Natació Sabadell té a les seves files una espia de luxe per al partit d'aquest vespre. La italiana Laura Barson, internacional pel seu país, ha aterrat el passat estiu a Canyong, procedent del Plebiscito Padova, i sap de sobres el que és enfrontar-se a l'Horizonte, el rival d'avui a la Supercopa.
Diciamo que l'Horizonte lo conozco molto bene.
Diem que l'Horizonte el conec molt bé. He tingut l'oportunitat de jugar molts cops contra aquest equip. Per mi és una emoció única, perquè és la primera final amb el Sabadell, amb el meu nou equip. Estic super emocionada, espero fer-ho bé i sumar.
Sono super elettrizzata e spero di far bene, insomma.
Si l'Astral Pool ha renovat un munt de peces de la seva plantilla, l'equip sicilià no és una excepció. Deia ahir David Palma a l'Hotel Suís que les italianes tenen un punt a favor, i és que es conserven 7 jugadores que comparteixen també equip a la selecció transalpina. Avui, Laura Barson ha aprofundit en aquest anàlisi de l'equip de Catània. Per la waterpolista del Natació Sabadell, la plantilla és diferent respecte a la de l'any passat, però el caràcter lluitador el continua tenint.
Estamos hablando, esta sera...
Hem estat parlant i aquesta tarda mirarem el vídeo del partit.
L'Horizonte ha perso jugadors.
L'Horizonte ha perdut jugadores, però no ha perdut el caràcter. És un equip que combat, molt combatiu, i hem de jugar amb molta intel·ligència per contrarrestar aquesta plantilla tan forta físicament.
Squadra molto forte fisicamente.
Laura Barson, a més, és un dels fitxatges d'aquesta temporada de l'equip sabadellenc. Per tant, també ens serveix per comprovar des de dins com està sent la seva adaptació. D'entrada, a nivell individual, agraeix el tracte que està rebent per part del club i per part de les seves companyes.
Estic molt bé, mi trobo bene.
Estic molt bé, em trobo molt bé amb les companyes, és un grup unit i estic molt feliç.
Sono molto felice.
I en clau col·lectiva, l'ex del Plebiscito també ha comentat les 3 derrotes que ja acumulen aquesta temporada. L'última, dissabte passat, a la piscina del Mediterrani. Per a Barzón, falta acoplar de tot el nou engranatge, però defensa que continuen sent un equip amb molta qualitat.
Som moltes jugadores noves i estic segura que la qualitat no falta. Si trobem la línia adequada totes juntes, ho podem fer molt bé i podem fer mal.
Molto bene, possiamo fare danni.
Laura Barzón, el toc italià de la plantilla enguany de l'Astral Pool femení, la millor aliada sens dubte que pot tenir David Palma per espiar l'Horizonte.
Hotel Suís.
De moment, realment bé. M'he sentit molt ben rebuda per tothom a l'equip i per l'entrenador, i estic molt emocionada per estar aquí i jugar amb aquest equip tan bo. Estic emocionada per aquesta temporada.
D'Itàlia al Canadà, com dèiem ahir, el d'aquest vespre serà també el primer partit de les canadenques Mònica Eggens i Gurpreet Sohi aquí a Canyong. Estrena de prestigi, ja que serà amb un títol continental en joc i contra un equipàs, com deia el Xavi Balaguer fa una estona, des de Canyong, aquest Horizonte. Escoltàvem Eggens ara agraint la rebuda que han tingut. La internacional canadenca no té dubtes també que serà un gran enfrontament.
Sé que és un partit molt important, però crec que ens hem preparat bé. Estic emocionada per veure com ho fem i crec que ho podem fer molt bé.
Ara sí, no volia trepitjar Mònica Eggens. Un dels punts en contra que apuntava ahir David Palma és que han tingut menys dies que l'Horizonte per acoplar aquestes jugadores canadenques, ja que recordem que els dos equips tenen reforços de la selecció nord-americana, però les sicilianes les van rebre uns dies abans que no pas el Sabadell, que va ser tot just fa 6 dies, el dimecres de la setmana passada. Eggens explica que, tot i no ser-hi presencialment, ja han estudiat i coneixen bé de sobres la tàctica de l'Astral Pool.
Porto poc temps aquí, però conec molt bé la tàctica del Sabadell. L'Horizonte és un equip que coneixem molt bé. Només hem de jugar i gaudir del partit.
Tot plegat en un any especial per totes elles, d'entrada per ser un any olímpic i després també per haver signat pel Club Natació Sabadell, una entitat, diu Eggens, d'autèntica referència per les jugadores estrangeres.
És una gran piscina, un gran club. Sempre havia tingut ganes de jugar al Sabadell, així que em vaig posar molt contenta quan em van demanar de venir aquí. És emocionant estar aquí en un equip i un gran club.
El que també implica, això sí, ser olímpic, és que són complicacions logístiques, podríem dir, en aquesta temporada. Si no tinguéssim a tocar Tòquio 2020, segurament les rutines serien ben diferents, però sent l'últim any de l'Olimpiada, logísticament és més difícil perquè no passen gaire temps aquí a Canyong, tot i que Mònica Eggens també confessa que adquireixen més nivell del normal alternant el que seria el dia a dia amb la selecció canadenca i el de l'Astral Pool Natació Sabadell.
És un any difícil perquè és olímpic i la majoria de temps estic al Canadà, però estic molt contenta de ser capaç d'estar aquí, jugar grans partits i tenir entrenaments d'alta qualitat. També m'ajudarà amb la selecció i la selecció m'ajudarà a jugar amb el Sabadell.
Laura Barzón i Mònica Egens, dues de les estrangeres de la plantilla de David Palma, que avui, com diem, s'enfronta a l'Horitzont en aquesta Supercopa d'Europa, que viurem en directe aquí a la 94.6 amb el Pau Vituri. Ja sabeu, a les 7, versió reduïda del Notícies Vespre, a 7:15, inici de la retransmissió, a 7:40, el xulet inicial d'aquesta Supercopa d'Europa amb les reines d'Europa, el campió d'Eurolliga contra el campió de l'Alent. 13 Copes d'Europa i 4 Supercopes, que es diu aviat, entre tots dos en aquest Estalpul Natació Sabadell, Equipe Horizonte de Catània. Publicitat. I a la tornada rebem aquí amb tots els honors el jugador del Centre d'Esports, Antonio Romero. La cinquena Eurolliga la vam guanyar a casa.
Hem guanyat la Champions, hòstia. Sempre dic el mateix, ho torno a dir. Tinc la sort que tinc les millors jugadores del món.
I ara toca buscar la quarta Supercopa d'Europa, també a Can Llong. Dimarts, a partir d'un 7:45 del vespre i en directe a Ràdio Sabadell, Astralpool, Club Natació Sabadell, Equipe Horizonte.
Waterpolo a Ràdio Sabadell 94.6.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Participa al primer quinto de Ràdio Sabadell.
Canta una plena i guanyaràs un lot de regals.
El més petit de tots.
Parelleta d'ànecs.
Pelat l'avi.
L'any de les patacades.
I tu!
Per participar teniu temps per recollir el vostre cartró fins al divendres 29 de novembre a la recepció de la ràdio de 9 a 5 de la tarda.
El quinto començarà dilluns 2 de desembre i es cantaran els números en directe cada dia al nostre programa.
Al matí a Ràdio Sabadell.
I també es publicaran a les nostres xarxes socials.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts, no arriba, per sobre de les dues, en directe aquí a l'Hotel Suís d'aquest dimarts 26 de novembre del 2019. La data que segur que no oblidarà el nostre proper protagonista és la del 7 d'agost d'aquest mateix any, en l'amistós que el Sabadell va guanyar a Llagostera per 1-2. L'equip arlequinat va perdre un dels jugadors que estava cridat a fer-se amb el control del mig del camp de l'equip, un dels fitxatges que fins aquell moment la veritat és que estava il·lusionant i molt a l'afició arlequinada en els primers partits de pretemporada. El tram final d'aquella primera meitat del partit de preparació contra el Llagostera, tot sol, Antoni Romero va notar un crac al genoll i la resta de la pel·lícula, passant fins i tot pel quiròfan, ja la sabem. Lesió de llarga durada, adeu a tota la temporada i avui que ens visita aquí a l'estudi, per tant canviaré d'idioma, de llengua, sevillà com és ell. Antonio, què tal, com estàs?
Hola, buenas tardes, què tal?
Bienvenido. D'estas coses que no se olvidan, ¿no? Esta fecha, esta jugada, ese partido y además en tu caso que era la primera lesión de estas graves que sufrías.
Sí, cuando te enfrentas a algo así, yo creo que se te queda siempre marcado y bueno, es una acción que en todo momento siempre la tienes en el recuerdo y como tú bien has dicho, cuando no te ocurre a ti se pasa mal, pero bueno, gracias a Dios la cosa va mejorando día a día y bueno, ahí vamos quemando etapas.
Recuerdo que estábamos en aquel momento en la grada con un amigo, ex compañero de esta casa, pero que vive en Llagostera, Carles Valdelleu, le enviamos desde aquí hoy un abrazo, y nos dijo, tal y como he visto la jugada, se ha hecho daño.
Sí,
¿tú lo notaste también o...?
No pensaba que fuera tan grave, porque la acción es un poco rara. Al apoyar, lo que noto es que como que la rodilla se me va hacia la izquierda y hacia la derecha. Pero no pensaba que iba a ser tan grave. Y bueno, durante los días siguientes, las pruebas que me hicieron, pensábamos que no iba a ser tan grave, la verdad. Pero bueno, al final pues se confirmó que era una lesión de las más graves que podemos tener el futbolista.
Por lo tanto, el mazazo por inesperado quizá fue más grande aún.
Sí, porque al principio eran... se pensaba que iba a ser algo más leve y bueno, eso quieras que no, psicológicamente te afecta y mucho. Pero bueno, la verdad que pienso que la manera en la que la afronté desde primera hora, yo creo que está ayudando mucho al tema de la recuperación.
Te refieres a psicológicamente, ¿no? El hecho de ser positivo, el hecho
sí,
de...
Sí, porque sinceramente lo ha pasado peor mi mujer que yo. Las cosas como son, cuando el doctor Mora me comunica la lesión, después de la resonancia que me hace y eso... Me tiembla hasta la mano cuando estoy hablando con él por teléfono. Pero bueno, lo único que puedes pensar es, bueno, ha pasado esto, vamos a empezar a recuperarnos. Quirófano y a partir de ahí pues ya viene todo. No
siempre,
queda otra.
Siempre se dice el tema de ir quemando etapas, ahora lo comentábamos en el tiempo de la publicidad. Y quizá desde fuera, el que no se ha lesionado nunca dice, uf, lo más pesado seguro que es no poder conducir, las muletas, el yeso. Y en cambio el jugador dice, no, yo es que cuando empiezo a oler ya el césped de cerca y veo que pasan etapas, pero que no llega la de volver aún, es cuando se hace quizá un punto más pesado.
Sí, al principio, bueno, es muy limitante la lesión porque no puedes realizar cosas diarias. La verdad que es un poco frustrante, pero sí es verdad que cuando vas quemando etapas, cuando empiezas con la recuperación, empiezas a ver que ya puedes andar normal, ya puedes hacer ejercicios de fuerza, te entra un poquito de nervio, un poquito de ansiedad de yo quiero hacer más cosas. Pero bueno, en esa labor el recuperador, en este caso Guille, y los fisios Alfredo y Fidel, tienen que manejarnos a nosotros, pero como quieren, y la verdad que es que son los que nos frenan y los que verdaderamente hacen que la recuperación sea constante y sea verdaderamente buena.
Me da la sensación desde fuera que eres un tío positivo, eso para empezar, y que después, no sé si eres de darle muchas vueltas o no a lo que sucedió. Al final pasó, ya está, se fue la rodilla, lesión y qué le vamos a hacer, ¿no? Pero a veces cuando tienes tanto tiempo por delante de darle vueltas a la cabeza, que eso no suma nada, claro.
No, al principio sí, le das muchísimas vueltas y piensas que, joder, me podría haber lesionado en otra acción cualquiera y me lesionan esta, que parece un poco tonta. Pero ya después la positividad creo que es un grado muy importante en este tipo de lesión y yo me considero un tío positivo y que ve las cosas como creo que hay que verlas en este tipo de lesión. No puedes focalizarte en lo negativo, me he lesionado, no voy a poder estar con mis compañeros. Bueno, es que cualquier futbolista no se quiere lesionar y quiere estar siempre con sus compañeros, pero bueno, mientras sea positivo, yo creo que esta lesión te hace madurar mucho y te hace ver cosas que desde dentro del campo no las ves, y yo creo que eso es muy importante para la vida.
¿Cómo qué?
Das valor a estar con tu familia bien, a que cuando llegas a casa después de un partido, ¿cómo estás? Mosqueado,
depende cómo haya ido el partido.
Claro,
¿no?
Cómo haya ido el partido, pues a lo mejor incluso lo pagas con ellos y no, te das cuenta de que cuando llegas a casa es otra vida. El campo y el fútbol queda en la Creualta y cuando llegas a casa tienes que dedicarte a ello. Y eso te lo da la lesión, la verdad. Y a ser más paciente y a valorar cosas que cuando estás dentro del campo no las valoras.
El equipo volvió a Llagostera en Liga y volvió a ganar allí. ¿Fue duro para ti el hecho de reencontrarte otra vez con el mismo terreno de juego?
Necesitaba ir. Yo sí necesitaba ir. Se lo dije a mi mujer, digo, tengo que ir a ese partido. Aunque esté en la grada, tengo que vivir otra vez lo que es ese campo e intentar borrarme ya de ese pensamiento y yo creo que superar una espinita que tenía ahí, la verdad que sí.
¿Cómo va la recuperación ahora? ¿En qué punto te encuentras ahora que decíamos el tema de las etapas? ¿Ahora por qué etapa vamos?
Bueno, pues ahora mismo vamos por una etapa que yo creo que es bastante ilusionante porque estamos a un pasito ya cerca de comenzar a correr. Todavía queda, pero bueno, estamos más cerca ya. Y bueno, la verdad que después de 2 meses que han sido sinceramente muy duros, porque parecía que no terminaba de avanzar la cosa, a partir del tema de que estuve ingresado durante 9 días, cambió todo y vamos dando pasos bastante grandes y estamos en un proceso ahora mismo que yo creo que que estamos muy cerquita de algo que es muy importante, que es como el tema de correr, la verdad.
¿Qué sucedió durante esa semana y media que estuviste ingresado? Porque la verdad es que me imagino que es lo más duro de todo, ¿no? De verte que estás ingresado en el hospital, que...
Sí, bueno, lo que pasó es que llegué un sábado a la recuperación y vi que la rodilla no estaba yendo como estaba yendo anteriormente. No podía flexionar, no podía extender y casi no podía andar. Entonces, bueno, hicimos un tratamiento un poquito ese día de más relajación, pero yo le comenté a Alfredo, que estaba en ese momento, que tenía que hablar con la doctora y que me tenía que ver, que no era normal cómo estaba yendo la cosa y ahora este frenazo tan brusco. Y bueno, a partir de ahí, pues por la tarde ya se vio que tenía una pequeña infección en la rodilla, que la tenía muy inflamada, y a partir de ahí, bueno, pues me sacaron líquido y a partir de ahí, con el tratamiento que tuve durante esos 9 días, pues la rodilla está yendo de maravilla.
Sí, un rato en una sala de espera se hace interminable. 9 días ingresado en el hospital, no me lo quiero ni imaginar, ¿no?
9 días sin salir de la habitación, un poco complicado, porque no puedes, al fin y al cabo, no puedes hacer nada. Yo no podía salir del hospital, mi mujer y mi niño metidos conmigo en la habitación. y es duro, es duro. Y además, pues bueno, me perdí dos partidos que, quiera que no, el ir al estadio o ir a algún encuentro que se acerca, quiera que no, libera mucho la mente.
Pràcticament dos quarts de tres de la tarda, estem en directe aquí a l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell amb l'Antonio Romero, amb el jugador del Centre d'Esports Sabadell, comentant una miqueta el que ha estat la lesió que malauradament ha marcat el seu pas fins ara aquí al Centre d'Esports Sabadell, però no solo quiero hablar de la lesió. És tu primer any aquí en Sabadell. Sí. Evidentemente no está yendo como esperabas, pero a nivel más allá de lo futbolístico, en la ciudad, en el club, ¿cómo te encuentras tú?
Me encuentro muy a gusto porque la ciudad tiene todo, absolutamente todo, para que el futbolista se encuentre bien, tiene ocio, tiene, bueno, cosas que visitar y todo eso, y con el club la verdad que de maravilla, he tenido compañeros que han jugado aquí, ya me lo mostraron que el club funciona muy bien, que la afición es muy comprometida y la verdad que la cosa está yendo genial.
¿Alguien te dio consejo antes de venir aquí que había pasado ya por el Sabadell?
Sí, Peláez, que estuvo creo que hace dos temporadas, si no me equivoco.
Está en Grecia ahora.
Está en Grecia, y Rupert también, que coincidí con el Mirandés y me dieron muy buenas referencias del club.
Aquí a los que son de la Creu Alta le llamamos tallarets, que es gente que vive allí en la Creu Alta, sí. Gente de toda la vida. ¿Tú vives en esa zona? ¿Algún sitio especial cuando la gente te viene a ver, cuando la familia os viene a visitar? ¿Alguna recomendación? ¿Algún sitio donde comer? ¿Algo que...?
Bueno, ahí en la Creu Alta...
Pues, ¿o en todo Sabadell en general?
Bueno, allí especialmente un sitio para merendar, una pastelería que está muy bien, el Artbo, creo que
sí,
es.
Sí, Artbo.
Ahí vamos a merendar y eso, y para comer venimos al centro. Solemos venir al centro porque, bueno, eso que sea peatonal, el buen tiempo que hace aquí siempre y todo eso, yo creo que acompaña para venir aquí.
Claro, lo dice un andaluz, lo del buen tiempo aquí, pero claro, que viene de Miranda de Ebro, que me imagino que fue durillo en ese sentido.
Sí,
¿no?
Han sido dos años que hemos visto poco el sol, la verdad.
En el vestuario siempre se destaca tu alegría, buen rollo también allí.
Sí, bueno, ahí va relacionado al tema de ser positivo. Yo creo que no soy el típico andaluz de contar chistes ni nada de eso, pero siempre ser positivo es tener buenas palabras y, bueno, siempre estar cercano a los compañeros. Yo creo que eso, gracias a Dios, lo valoran en mí.
Has cuajado amistades también aquí, gente que quizás no tenías tanto contacto o no conocías, y en cambio estás haciendo amigos aquí en Sabadell.
¿Con quién
te quedarías, por ejemplo, del vestuario?
El otro día me hablaba en una entrevista también que me hicieron y... destacar, pues sí, tienes con Macay, con Pajarero, con Adri, pues una relación más cercana. Obviamente nos vemos mucho durante la semana, pero yo creo que el equipo en sí, yo creo que estamos cuajando un gran vestuario. Un vestuario de amigos, sobre todo.
Suerte que lo has dicho el primero, pues si no me lo hubiese comido, porque yo digo que diga Macay, por favor, escúchalo.
Antoñito, ya sabes que queda poco para que me tengas que hacer el tiro banana ese que haces, así que mucho ánimo, sabes que te tengo al lado en el vestuario y desde el primer día sabes que nos llevamos súper bien y estoy deseando pues poder jugar contigo ya y así pues ojalá poder jugar también muchos años juntos. Un abrazo muy grande, un besazo, anda.
Buena pieza, Ian.
Buah, impresionante, la verdad que es que... desde el primer día yo compartí con él. Él me ofreció su casa cuando no encontrábamos nada aquí y hemos hecho muy buena amistad. La verdad que es un tío encantador, un futbolista impresionante, y yo creo que es lo que él dice. Yo creo que es una amistad para muchos años.
¿El tiro banana, ha dicho?
Sí, es un poco, a ver cómo explicarte, para que nos entendamos, como hace Cristiano, la fola seca,
sí.
Pero coloquialmente lo hemos denominado tiro banana.
Te tengo ganas ya, por muchos motivos, de verte de corto, pero tengo ganas de narrar, se lo diremos a Sergio, esto del tiro banana, primer partido que juegues ya te veo golpeando portería
sí,
y el tiro banana de Antonio. Nada, desde fuera, bromas al margen, se ve un vestuario muy sano, es fácil hacer ese símil o esa comparativa cuando la cosa va bien, pero quizás sea una de las claves del éxito, ¿no? El buen rollo, la buena armonía, la buena sintonía.
Sí, porque eso demuestra que todos los compañeros, aunque estén jugando menos o estén jugando más, están comprometidos con el equipo. Y son pocos los vestuarios que me he encontrado tan buenos así en este aspecto.
Tú vienes de ascender con el Mirandés. Y claro, otra vez lo que te digo, ¿no? La lectura fácil. La pregunta que seguro que te han hecho mil veces. Tú vienes de ascender allí. ¿Qué te recuerda esto respecto al año pasado en Anduba y tal? ¿Hay símiles realmente? ¿Hay cosas que dices, Antonio, esto ya lo hemos vivido?
Sí, sí hay símil porque, al igual que el año pasado, lo primero que nos seguimos estando en playoff, que estar después de 14 jornadas, yo creo que es síntoma de que el equipo lo está haciendo muy bien. Nosotros el año pasado también ocurrió. tenemos un cuerpo técnico exigente, pero muy bueno, muy bueno, muy bueno en todos los aspectos. El año pasado también lo teníamos. Y hay una comunión entre afición y club, y en este caso equipo, que yo creo que nos va a llevar a hacer cosas muy bonitas este año.
Claro, repaso algunos datos. Hemos pasado ya el primer tercio de la liga, por lo tanto aquello de no, ha sido el buen inicio y ya está, ya se está consolidando. Sí. Dos derrotas en 14 jornadas, el equipo que rinde muy bien, que encaja muy poco, una de las mejores defensas de la liga. Lo de la prudencia está muy bien y evidentemente hay que mantenerla, solo faltaría. Pero es que faltan 5 partidos para acabar la primera vuelta ya, por lo tanto no sé si ya hablar del Sabadell como un firme candidato a la zona alta o...
Bueno, yo siempre digo que lo importante es estar en la jornada 38 en playoff. Es lo más importante. Después puede haber vaivenes durante el año. Quien quiera leerlo de esa manera, es libre de hacerlo. Yo pienso que lo que importa es el EGA el sábado. Eso es lo más importante. Si ganamos, otra semana que estaremos en playoff. Así de claro.
De hecho, haciendo números también, la media inglesa esa que se dice siempre de empatar fuera y ganar en casa. El último mes ha sido perfecta, sí. Dos empates fuera, sí. Dos victorias aquí en casa y sobre todo en casa, ¿no? Que siempre habíamos dicho al principio de liga, parece que el equipo da buenas sensaciones, pero empezó mal contra el Castellón y le costó contra el Mestalla pese a llevar el dominio del partido y parecía que como no acababa de arrancar en casa, fuera sí que sumaba muchísimo, sí. Más de lo que estamos acostumbrados aquí en Sabadell, que casi ir cada 15 días fuera era sinónimo de volver con cara triste, pero en casa últimamente se ha corregido el rumbo y parece que lo de la media inglesa es que va clavada ahora.
Sí, nosotros tanto fuera como dentro de casa lo que queremos es que el equipo tenga iniciativa, que lleve el peso del partido y bueno, esto es como todo, al fin y al cabo el equipo es un engranaje y tiene que hacerse y en las primeras semanas costaría un poco más, pero a partir de ahora una vez que coges y afinas lo poco que nos fallaba, el equipo va para adelante y con muy buenas sensaciones.
Además, de aquí al 2020, los últimos 4 partidos del año natural, no de la primera vuelta, que quedará aún antes de Reyes ir a Villarreal, pero son 3 de 4 en casa, que al final uno se ilusiona, ¿no? Decir, nos vamos a ir de vacaciones este año.
Yo creo que sí, porque es que el sumar en casa para mí es muy importante. Es muy importante porque al fin y al cabo consigues media inglesa y terminas estando ahí arriba. Pero yo creo que para la afición, el hecho de que su equipo sea contundente, sea efectivo en casa, es muy importante.
Ahora que decimos Navidades, ¿te vas para casa, me imagino, para Navidades?
Sí, vamos a casa.
Con la familia. Sí, sí, sí. ¿Cómo vas? ¿Por el coche?
Sí.
Una buena paliza, ¿eh? Entonces.
Sí, vamos en coche porque, bueno, aparte de la familia, tenemos también 2 perros y, bueno, no nos gusta separarnos de ellos mucho tiempo.
Supongo que lo de vivir fuera de casa ya lo sabéis, ya lo habéis conocido, Miranda, como decíamos ahora, pero hacerlo en un año tan complicado, claro, es como una mezcla, un punto agridulce constante, ¿no? Porque el equipo está arriba, pero sí. Tú no puedes sumar, ves el tema de la rodilla que por momentos no acababa de avanzar y, por lo tanto, tienes ese punto de sí pero no constante. ¿El estar lejos de casa eso lo empeora o...? ¿Tienes la sensación de solitud un poquito más?
Bueno, gracias a Dios estoy acompañado de mi mujer y de mi niño, que son mi fuente de energía. Pero sí es verdad que, bueno, que se echan de menos personas y cosas, que aquí no las tienes, obviamente, las cosas como son. Pero bueno, gracias a Dios el equipo que tenemos, la buena amistad que estamos haciendo, yo creo que ayuda mucho a pasar estos malos tragos que, bueno, te da una lesión. Y se ha visto claramente, me ha acompañado compañeros al hospital, he recibido sus visitas en casa cuando apenas podía ir, la verdad que ayuda mucho a pasar estos tragos.
Por cierto, que ya remató el tema de la lesión, ¿eh? Tampoco quiero insistir aquí y meter el dedo en la llaga más de la cuenta, pero cuando te sucede que es la primera vez que te pasa una lesión grave, ¿te asesoras con otros compañeros que han vivido, que han pasado por ese mal trago para recibir consejos? O...
Sí, sí, sí. Sobre todo durante la evolución le vas preguntando para ver si eso a él le ha ocurrido también, cómo lo ha afrontado, si ha recurrido a algún tipo de, pues no sé, de medio externo para que fuera mejor la rodilla. Y sí, sí, sí. Te asesoras y, bueno, pides consejos.
¿Con quién has hablado, por ejemplo, del tema que se ha lesionado también?
Bueno, pues el ejemplo más reciente, Aleix, que se lesionó el año pasado, he tenido conversaciones y largas con él de cómo iba funcionando y, bueno, otros compañeros que, en el caso también muy cercano de Hugo Rama, que se lesionó jugando en Mirandés conmigo, pues hemos hablado mucho y la verdad que, bueno, pues para ver cómo son las sensaciones, qué medios han tenido ellos y cómo ha ido su recuperación, sobre todo.
Aleix Koch, ¿eh?
Sí, 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 Aleix Koch.
Antoñito, guapo, ¿qué pasa? Nada, solo quería dejarte este mensaje porque, bueno, yo pasé por la misma situación que tú y decirte que nada, que sigas igual. igual de positivo, como cada día, que tienes la suerte de que puedes compartir el día a día con tanto con nosotros en el vestuario como con tu familia. Y bueno, al menos tienes la suerte, como la tuve yo, de poder estar con tu familia, con tu niño, poder disfrutar de cómo crecen, que ahora al principio crecen muy rápido. Y un poco eso, ¿no? Que sigas así, que bueno, los meses ya verás que pasarán volando y no te darás cuenta y ya estarás en el campo otra vez, corriendo, tocando la pelota y poco a poco, antes de que acabe la liga, seguramente ya estarás entrenando con normalidad y estarás como un toro otra vez. Antoñito, nada, que nos vemos, un abrazo fuerte y a seguir, mucha fuerza.
Claro, yo jugaba con las cartas marcadas porque los audios ya los había recibido y sabía de qué iban, pero te he visto hoy aparecer por la radio con la mujer, con el carricoche. Me has dicho el tema de la familia y yo sabía lo que había dicho Alex Koch, que acababa de pasar hace nada, unos meses, por esta situación. Digo, es que pasan casi la misma situación.
Sí. Es que parece que es calcado. Es calcado las cosas como son.
Uno piensa también en el futuro ya, aquello de decir, claro, por ejemplo, a corto plazo decías empezar a correr, ¿no? La siguiente etapa que tengo ya ganas de empezar a notar otra vez, pisar verde y...
Sí, la verdad que, bueno, es que son objetivos que te pones a corto plazo, porque objetivos a largo plazo es muy difícil cumplirlo, porque son lesiones muy graves que pasan por muchos altibajos, y lo hablaba con los fisios y con el recuperador, que objetivos cortos, pasitos cortos, y así vamos a conseguir un gran objetivo.
Recuerdo que hablamos en San Feliu, Copa Cataluña, que fue el día que se confirmó en Twitter, en los medios de comunicación, el tema de la lesión, y que decíamos que, claro, nunca hay un buen momento para lesionarse. Que en mitad de la liga y te condiciona la siguiente. En este caso, por ejemplo, será año en blanco, porque por el tema de la lesión no podrás volver a reaparecer esta temporada. Sí. Y por ahí, no sé si te da un poco más de, no sé decir, tranquilidad, decir, mira, ya pienso que este año no podrá ser, pero el que viene ya empezaré como uno más.
Sí, en parte te da alegría, pues, alegría, entiéndeme, porque, bueno, me puedo recuperar con mucha más tranquilidad, con mucha más paciencia, y sé que para el año que viene voy a llegar, pues eso, como dice Aleix, como un toro. Pero, bueno, sí me da mucha pena, porque tenía mucha ilusión en este año. Sabía que el club había hecho un esfuerzo importante por mí, el míster me quería en el equipo, y que, bueno, que se está cuajando tanto un vestuario como una comunión con la afición muy importante. Yo creo que este año se van a hacer cosas muy buenas y me da pena por eso. Pero bueno, me siento también realizado porque los acompaño día a día a mis compañeros. Cuando puedo voy a los partidos, sobre todo a casa, en casa siempre voy. Cuando es un poquito más cercano fuera voy también. Y bueno, me siento partícipe de los éxitos que está teniendo el equipo, la verdad.
Y de hecho el vestuario siempre lo ha reconocido así, ¿no? Siempre, desde el míster el primer día hasta los compañeros, siempre han hecho hincapié en eso, ¿no? No podrá jugar ni un minuto de liga por esto, pero uno más aquí.
Sí. Y para mí, la verdad que se lo agradezco en alma, tanto al míster como a mis compañeros, esa labor que están haciendo. Porque quiera que no, cuando estás lesionado vives un poco en un mundo diferente, mucho gimnasio, no compartes esos ratos en el campo con ellos, pero una vez que entramos en el vestuario, buenos días, es constante. Yo tengo mi sitio en la máquina de cuádriceps y ahí paso todos los días con ellos, me dan la mano y buenos días, ¿y qué tal estáis? Y ahí la verdad que, bueno, eso me ayuda mucho, las cosas como son.
¿Has hablado con el club de cara al futuro?
Sí, hablamos al principio, cuestión de dos semanas después de lesionarme, de que, bueno, les gustaría que siguiera, y bueno, nos emplazamos que durante la recuperación hablaríamos, y que no, yo creo que no va a haber ningún tipo de problema, porque han hecho cosas muy buenas conmigo, y la verdad que yo necesito estar con el Sabadell para devolver toda la confianza que han mostrado en mí.
Vamos, que ese tiro banana lo vamos a ver, ¿no? El año que viene el estilo de Arlequinado.
Ojalá. Sería muy feliz.
Pues, Antonio Romero, ánimo, porque la verdad es que tengo la sensación de que el año está siendo difícil. Plaza nueva, llegas a un equipo nuevo, comunidad nueva, todo nuevo, pero en cambio creo que estás notando ese arropo de la afición, de los compañeros, y nosotros nos queríamos sumar también hoy para animarte un poco, aunque, como decías tú, la recuperación ya avanza y aquí ya no hay quien lo pare, y de aquí a nada te tenemos otra vez de corto. Siempre nos quedará la duda aquella, ¿no? De qué hubiese sido del 19-20 sin aquella maldita lesión en Llagostera, que supongo que ese siempre nos quedará,
sí,
¿no?
Sí, es lo que te quedará en el recuerdo, pero Bueno, ya te digo yo que el equipo lo va a abordar este año seguro.
Pues ojalá que sí. No quiero decir, hablar de categorías ni nada para el año que viene, porque no quiero ahora tampoco ser gafe, pero que vaya como está yendo hasta ahora la temporada, sí, y que a nivel individual te puedas quitar la espina el año que viene aquí en clave arlequinada.
Ojalá, la verdad que sería muy feliz si me quito esa espinilla.
Tony Romero, un placer hablar contigo, ver que no pierdes la alegría, no pierdes la sonrisa nunca, y nada, ahora que queda un mes aún, o sea que tendremos tiempo ya de decirte que te vaya muy bien allí en Andalucía una semanita, sí, pero nada, que lo que digo, recuperación en nada, te tenemos en el verde, ánimo.
Muchísimas gracias.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
T'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
La cinquena Eurolliga la vam guanyar a casa.
Hem guanyat la Champions, hòstia. Sempre dic el mateix, ho torno a dir. Tinc la sort que tinc les millors jugadores del món.
I ara toca buscar la quarta Supercopa d'Europa, també a Can Llong. Dimarts, a partir d'un quart de vuit del vespre i en directe a Ràdio Sabadell, Astralpool, Club Natació Sabadell, Equipe Horizonte.
Waterpolo a Ràdio Sabadell 94.6.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos minuts i mig per sobre de 3:45, l'Antonio Romero, un tros de pa que marxa, ha vingut avui a visitar-nos aquí a Ràdio Sabadell amb la família, amb el petit Marcos, que és fins i tot sabadellec, nascut aquí a la ciutat del Taulí. Continuem parlant del centre d'esport, recordeu, avui era dia de descans del conjunt arlequinat, demà tornada a la feina, tot i que el partit no serà diumenge, sinó dissabte a les 6 de la tarda a la Nova Creu Alta contra l'Egea, un dels dos equips de la Lliga que encara no ha guanyat fora de casa, encara que el conjunt aragonès està fora de perill, està 13è classificat, però fora de casa encara no han sumat els 3 punts en cap desplaçament, i que duri, ni que sigui una setmana més. Parlem ara del Sabadell juvenil, que també està guanyant una molt bona temporada, segueix amb la seva velocitat de creuer, l'equip de Miquillador és tercer a la Lliga Nacional Juvenil i ha encadenat 4 victòries consecutives, l'última amb un resultat, podríem dir que contra un rival directe com la Unificació en Bellvitge, victòria 5-3 a Olímpia dels Arlequinats. L'home del partit, segurament, Xavi Laborde, com a mínim, en l'aspecte golejador, amb un hat-trick, va trobar l'olfacte golejador que estava buscant.
Ja portava dies buscant el gol, ja que feia els dos últims partits que no marcava, i mira, avui he tingut sort, també els companys, i he pogut marcar el hat-trick. Cada gol ha sigut diferent i, la veritat que molt content per la victòria de l'equip i esperant ja la setmana que ve contra l'Espanyol.
Laborde suma 7 gols en 12 partits disputats fins ara. Amb aquesta victòria ja són 11 els punts sobre el Nàstic Manresa, que és el primer juvenil A que no pujaria a divisió d'honor. Sembla, per tant, cada cop més encarrilat l'ascens, tot i que tot just estem a finals de novembre. Serà qüestió de mantenir les distàncies, però el vestidor del Sabadell volen ser prudents d'una banda, però també a la vegada ambiciosos. Queda molt encara, no s'ha arribat ni tan sols a l'equador de la Lliga, però en comptes de pensar en els que podrien pujar, Xavi Laborde proposa mirar la classificació d'una altra manera, obviant qui és A i qui és B. El Sabadell, recordem, com dèiem, és tercer ara mateix, a només 3 punts dels colíders, del Barcelona B i del Girona B, i per tant, la Borde fixa aquesta fita, aquest objectiu.
Encara queda molta lliga, se manca la primera volta, però bé, bé, de moment la cosa va bé i ja nosaltres també ens fixem en els que tenim a dalt, perquè al final mirar cap a baix significa com que no volem anar més a dalt. Llavors nosaltres ens fixem més en el Barça, l'Espanyol, el Girona i intentar atrapar-los el abans possible.
El Mercantil de la seva banda està instal·lat en el desè lloc de la classificació. Els graciencs venen de sumar un meritori empat a un contra qui encapçalava la lliga, el juvenil B del Girona. El gol blaugrana, per cert, va arribar en el minut 83 i va ser pròpia porteria de l'equip gironí. Un partit prou igualat contra un dels millors rivals de la categoria, com ha comentat el tècnic mercantilista Carlos López.
Crec que durant molts minuts del partit vam ser capaços d'igualar-los i, bueno, sí que va haver-hi situacions que vam poder perdre el partit, sobretot després de l'1-0, però després amb l'1-1 doncs vam poder guanyar. Llavors, bueno, queda aquest sabor agridolç de dir, bueno, hem competit molt bé, el partit ha estat igualat, ja et dic, potser podia haver perdut, però després al final l'equip, doncs, a part de l'empat, doncs, també va poder disposar d'ocasions per guanyar. Llavors, bueno, content per la manera i en aquest sentit una miqueta amb aquelles, entacat aquella espineta, no?, que potser podíem haver rescatat alguna cosa més, però bueno, bé, contents.
Més d'un cop, per cert, hem fet referència a aquesta temporada a la curiosa estadística que diu que amb Carlos López a la banqueta el rendiment del seu equip és realment molt alt i segueix sense perdre, però en canvi, amb l'entrenador sancionat, que s'ha perdut uns quants partits com a mínim a la zona de banquetes, la cosa no acaba de rutllar, el nivell de l'equip baixa considerablement. Així analitza aquesta qüestió López.
Que estigui l'entrenador dirigint és important perquè al final és la veu utilitzada que ells reben durant gairebé tota la setmana, no? I és important. Al final nosaltres, potser a vegades també a nivell de cos tècnic, rebem una miqueta de targetes, però mai és per increpar àrbits ni per fer coses dolentes. Simplement és que som un equip que tenim molta empenta, que a vegades nosaltres per competir amb aquests grans doncs tenim aquesta manera encertada, no? De que som un cos tècnic que està bastant a sobre del joc, estem a sobre els jugadors, animem moltíssim i això fa que a vegades doncs hi ha aquest cert nerviosisme, no? Que pot passar alguna acció al partit on l'àrbit doncs encertadament, no? Per estar massa ficat o per cridar massa i tal, doncs potser ens amonestin.
Doncs una dada curiosa, com dèiem, aquesta del rendiment amb o sense Carlos López a la banqueta del juvenil mercantilista. Aquest dissabte a les 4 el Mercantil visitarà el Badalona i hora i mitja més tard el Sabadell jugarà al camp d'un altre dels grans de la categoria, tot i que ara està per sota la classificació al camp del juvenil B del Reial Club Deportiu Espanyol.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
El tram final del programa d'avui el volem dedicar al món del futbol sala. Escola Pia i Club Natació Sabadell convencen en els seus respectius enfrontaments previs al derbi d'aquesta setmana. Tindrem partidàs aquesta setmana a la segona B. Els nedadors, en el dia que tornava l'extècnic del club Diego Blanco a Cal Balsac, es va imposar per un còmode 7-3 al Pallejà, l'equip que entrena el Terrassenc. Un gol sobre la botzina que donava per finalitzada la primera meitat, no només va ser determinant per donar un avantatge de 2 gols als de Borja a Burgos, sinó que també va provocar una airada reacció de Blanco i la seva conseqüent expulsió. De seguida l'escoltem, un retorn doncs per oblidar del que fos entrenador del club les últimes campanyes. La seva figura, però, és encara estimada per molts a Cal Balsac i un bon exemple d'això són les paraules del capità dels nedadors, Chato.
Pues perquè me'ls estimo molt. Jo a Diego Falga el conec des de l'etapa de Martorell i fa molts anys, per mi és com un pare dintre, sempre, bueno, sempre ho diem, i Ramon també, me l'estimo molt. Llavors era molt especial, sí.
Per tant, partit especial, deia Chato, el capità del Club Natació Sabadell. Sentimentalismes a part, la victòria, la tercera consecutiva, col·loca el club ja en posicions de play-off descens, just abans d'aquest derbi que dèiem contra la Pia. De seguida parlem del conjunt escolapi, però després del partit a Cal Balsac, el Sergi Parc va poder conversar una estona precisament amb l'ex del club, ara el pallejà, Diego Blanco, i aquest és el resultat d'aquesta entrevista.
Amb el Diego Blanco aquí a Cal Balsac després de que s'acabi el partit entre el club i el Pallejà, victòria del Club Natació Sabadell per 7-3. Diego, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. No muy bien hoy.
Això t'anava a dir. No ha sigut, diguem-ne, el retorn somiat de Diego Blanco aquí a Cal Balsac perquè has acabat expulsat?
Bueno, lo de la expulsión es un mal menor. Al final lo doloroso es la derrota porque veníamos de 2 victorias seguidas.
a pesar de que hoy venimos con tres bajas, pero bueno, no se excusa, ¿no? Al final el equipo hoy no ha dado lo que tiene que dar y bueno, han sido justos vencedores.
Tot i el resultat i tot i l'expulsió, sobretot en refereixo als moments previs, no? O en els primers compassos, com ha sigut el retorn de Diego Blanco aquí al Balsac? Com t'has sentit?
Bien, porque al final yo hice muchas amistades aquí, estuve 4 años, de los cuales pues tengo todavía a día de hoy relación con gente de aquí de Sabadell que me acogieron muy bien y eso pues es bonito. Al final el deporte es lo que tiene, que conoces gente durante el camino y los equipos donde estás y al final cuando uno viene después de estar pues 7 meses, 8 meses fuera de aquí, pues reencontrarte con gente que a lo mejor no hayas visto es muy bonito.
¿Y a Borja, cordialidad máxima?
Sí, yo con Borja no tengo nada, todo lo contrario. Hemos estado 2 años sacándonos tanto el segundo nivel como el nivel nacional juntos. Tengo muy buena relación con él y la verdad que bueno, nada más que felicitarle hoy porque se merece o es justo vencedor y desearle lo mejor en un futuro.
La última, Diego, ho parlàvem ara, que el Pallars ja ara porta 2 victòries consecutives. Més enllà de la derrota d'avui, més enllà d'aquests últims resultats, com et va per allà? Com et va per Pallejar? Hem anat seguint sobretot al Pallejar perquè fan uns partits de la Pia, no? Perquè veu que ara a la Copa del Rei contra el Futsal Pia potser va ser un cop dur aquest o com ha sigut aquest principi de temporada?
Bueno, al final es una plantilla donde no cobra ningún jugador, esto para ellos es un hobby y la verdad que bueno, es el fin de semana si tienen compromisos lo anteponen al fútbol sala, es normal, pero la verdad que estoy muy a gusto, son chavales súper agradables, trabajan muy bien durante la semana y la verdad que... hemos tenido hasta, llevamos 2 meses y medio de liga, no hemos tenido la plantilla completa todavía, entonces esperemos recuperar a los jugadores que tenemos lesionados y seguramente que esto va a cambiar.
Diego Asagui, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Diego Blanco, que tornava per enfrontar-se al Natació Sabadell, la Pia, com diem, de la seva banda, abans d'aquest derbi, recupera part del terreny perdut. Els de Pedro Donoso van liquidar la mala ratxa de 3 derrotes seguides, 2 en Lliga i 1 en Copa, superant el Martorell per 0-3. Josep Maria Martínez va ser determinant sota pals, tot i que pel porter Escolapi l'important era tornar el més aviat possible al camí de la victòria.
És el primer cop que deixem la porteria 0, que ja tocava, per cert, i res, content personalment, però és algo anecdòtic el resultat d'haver encaixat 0, ja que l'important era sumar els 3 punts que eren vitals per sortir de la zona baixa de la classificació.
La Pia surt del descens i un triomf contra el club en el derbi d'aquest dissabte deixaria els de Can Colàpia només 3 punts dels nedadors. I a la tercera divisió els 2 sabadellencs van empatar. L'Amics del Pou Nou Escorial ha perdut el lideratge després del 4-4 a la pista d'un Jesús Maria, que també es troba entre els primers. L'equip del barri dels Marinals no va poder sentenciar quan va tenir l'oportunitat de fer-ho i es va haver de conformar amb un empat, com explica Òscar Aguilar, el segon d'un Paco Arjona, que encara està recuperant-se.
Ens va costar molt, és un equip que juga molt bé, gent molt jove, molt ràpida, i bueno, nosaltres no vam renunciar a res, però ja dic, durant el partit es veia que estava tot molt igualat i qualsevol detall podia decidir el partit.
El peatge del partit de Barcelona són les lesions al turmell i al genoll de Cinto i de Toni, 2 dels integrants d'aquest nou Escorial. El grup de Raon Estudi Barcelona, de la seva banda, va acabar 3-3 contra el Natació Caldes en un partit en el qual va anar remolc des del principi, anant de menys a més. Pep Girvent, amb un doblet al segon a l'últim minut, va salvar els mobles, tot i que creu que fins i tot podien haver fet més coses.
Potser al final l'empat en sap a poc per com anava el... com estàvem jugant la segona part, però bueno, al final anàvem perdent 1-3, faltaven 7-8 minuts, està complicat i vam poder mig salvar un punt, tot i que et dic, a mi personalment em va saber a poc perquè pensava que guanyaríem tal i com estàvem al final.
Girvent també ha reconegut que els falta ser més regulars per seguir escalant posicions. L'equip ST amb 15 punts pels 19 d'un nou Escorial que ocupa la tercera plaça. Diumenge a 3:15, els arraonistes visitaran el Ciutat de Mataró, al desè. El partit entre el nou Escorial a la pista del Montsant passa a dilluns de la setmana vinent, quan falten 5 minuts per les 9 de la nit. I demà aquí a l'Hotel Suís, tornada als entrenaments del centre d'esports, ens visitarà també l'Albert Robledillo amb la seva secció satírica basada a priori en el món del bàsquet. Felicitarem la gent del Creu Alta Sabadell en vol per la seva gran temporada a la Lliga Catalana, són tercers, i evidentment també tot el que succeeix avui a la final de la Supercopa d'Europa de waterpolo femení. Fins aquí el programa d'avui. El podeu recuperar d'aquí a uns segons a Ràdio Sabadell a Twitter o a radiosabadell.fm amb l'autor del Tir Banana, que ens ha descobert avui Liam Macay, l'Antonio Romero, que s'està recuperant d'una lesió, i tota la prèvia de la Supercopa, que podeu viure avui en directe a un quart de vuit aquí a Ràdio Sabadell. Adéu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.